Bon dia i benvinguts a l'Art d'Educar. Avui parlarem de la importància de l'avaluació, quins canvis s'han produït a l'hora d'avaluar i com es poden dur a terme aquests canvis.
L'avaluació ha de servir per valorar el que han après els alumnes o per alguna cosa més. Neus Sant Martí, impulsora del nou enfocament de l'avaluació, planteja que els canvis curriculars actuals requereixen una nova mirada vers l'avaluació, que esdevé fonamental per poder desenvolupar un currículum per competències i, sobretot, per atendre la diversitat de l'alumnat. És per això que els canvis curriculars importants es concreten en canvis en l'avaluació. S'ha valorat que, si no canvia l'avaluació, difícilment canviarà res. Per tant, una visió competencial de l'aprenentatge comporta canviar què, com, quan i per què s'avalua. Considera que els ensenyants poden insistir que el raonament, l'establiment de les relacions, la deducció, l'aplicació de coneixement après són molt importants, però si quan realment es valoren els resultats d'un aprenentatge només es comprova si es recorda de forma més o menys literal una determinada informació, l'estudiant considerarà que aquest saber és el que realment compta. Creu que cada alumne o alumna, cada persona, té un sistema personal d'aprendre, que ha anat construint progressivament, de manera autònoma, bàsicament a partir dels estímuls que rep a l'escola, en el seu entorn familiar i social. Posa un exemple, uns nois i unes noies tendeixen a refugiar-se en la repetició i en la memorització i demanen ajuda externa constantment per canviar una resposta per una altra, mentre que d'altres busquen entendre les raons de les seves dificultats. Afirma, doncs, que per descomptat els resultats d'uns i d'altres a llarg termini són molt diferents. Així doncs, podem dir que l'avaluació té un important efecte en l'augment de la motivació i autoestima de l'alumnat, ja que l'ajuda a entendre millor les pròpies dificultats i a trobar camins per millorar.
Per parlar d'aquest tema, ens hem posat en contacte amb Mercè Franc, mestra que havia treballat aquí a la nostra comarca i actualment treballa a l'ESER Baix Camp. A més, també s'ha dedicat a fer moltes classes de formació pel Departament d'Ensenyament i actualment està fent alguns tallers aquí a la comarca amb algunes ERs. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
A què ens referim quan diem avaluació? Ens ho podries explicar una mica des del teu punt de vista?
Doncs ens referim bàsicament al fet de validar el procés d'aprenentatge i els propis aprenentatges dels alumnes. En general, aquesta validació l'acabem fent els professionals, perquè el propi sistema educatiu ens ho exigeix. Tot i així, cada vegada hi ha més iniciatives, penso, i més eines perquè siguin els propis alumnes també els qui facin la seva pròpia avaluació. Avaluar, de fet, és donar valor a la feina feta i també potser a com s'ha fet aquesta feina.
Per què s'han plantejat ara recentment aquests canvis en l'avaluació, tant a primària com a secundària?
Bé, penso que el departament ho ha fet així perquè en realitat si canviem l'avaluació ho hem de canviar tot. Fins ara, els diferents canvis de currículum que s'havien anat fent no havien provocat necessàriament grans canvis a les aules, excepte, clar, en els mestres que per les seves inquietuds ja intenten sempre anar una mica més enllà. Si canvies l'avaluació, provoques necessàriament un canvi en la forma de treballar. És per això que penso que el departament ha fet aquesta proposta.
És a dir, una mica forçar, no?, aquest canvi que no s'havia produït, potser, amb els currículums nous, no? És la manera de forçar una mica i d'animar, potser, també, no?, els docents.
És que necessàriament has de canviar la manera de fer.
Clar. I quins són aquests canvis, com ara els més significatius en aquest nou sistema d'avaluació?
Doncs bàsicament és el fet d'avaluar per competències i no avaluar els continguts, ja que implica una manera de treballar diferent, o sigui, canvis metodològics. I també implica observar d'una manera molt més acurada a la manera de treballar els alumnes. Abans era molt fàcil avaluar continguts. Els nens doncs abocaven tot el que sabien en els exàmens i ja estava. I així era molt, molt fàcil pel mestre poder avaluar. Aquest sistema d'avaluació requereix molta més professionalitat, penso jo.
I llavors, això vol dir que el docent ha d'estar observant constantment l'alumne la manera que procedeix, o és que el plantejament de l'avaluació, o sigui, ja no es tracta tant de fer com un qüestionari, no?, per saber
exacte,
els continguts
no,
que sap, sinó com ho aplica tot el que el nen ha après.
Exacte, és com si diguéssim com ho posa en joc tot allò que ensenyem i que practiquem a les aules, com el nen o la nena ho posa en joc. I per tant, sí, s'ha d'observar molt més. S'ha d'observar molt més i no fer tants exàmens, per entendre'ns.
Clar, és aquest canvi de metodologia no, que deies que requeria, no?, aquest nou canvi amb l'avaluació.
Exacte.
I ara tinguem en compte, no?, doncs aquests canvis que requereixen per als docents, per una banda, i per als alumnes per l'altra, què és el que realment representa en el seu dia a dia?
Doncs, bàsicament, seria el plantejament de les activitats que han de tindre un enfoc doncs, més dirigit a això que us deia, no?, a posar en joc els coneixements apresos. De fet, els mestres, siguem sincers, encara en sabem poc d'aquesta nova manera de treballar, perquè nosaltres venim d'una tradició de moltíssims anys on només hi ha hagut transmissió de continguts i, per tant, avaluació d'aquests continguts. I, clar, amb aquests paràmetres els mestres ens movíem amb molta seguretat, amb molta comoditat. Ara ens trobem en un procés de canvi, ara em refereixo als últims anys, ens trobem en un procés de canvi i doncs, tots ens hi hem d'esforçar molt, perquè no és gens fàcil, ja que nosaltres no hem après així i no ens han format tampoc per treballar així. Llavors requereix molta motivació, molta predisposició per part dels docents i, com en la majoria dels casos passa, doncs, molt d'esforç.
I per als alumnes?
Per als alumnes, què representa aquesta manera de treballar?
Sí, bueno,
aquests canvis en la... Doncs això també seria una manera de treballar de forma diferent.
Potser una forma...
No tan sols repetir, com si diguéssim, o demostrar els continguts que saben, sinó saber resoldre situacions posant en joc doncs, el que han après.
Potser no, de forma més lliure o més de construcció del seu propi aprenentatge.
Exactament.
Que passa que aquest procés també pot ser molt més lent, no? Perquè, clar, tu el dia que fas un examen, és un dia que marques, una hora que tenen per fer l'examen d'una àrea determinada i ja està, però fer tot aquest seguiment i veure realment si l'alumne és competent amb aquella matèria, jo penso que ha de ser un treball molt, molt més lent, no?
Per és arribar. Més lent, sí. És més lent i és més el que us deia d'observar la manera com treballen els nens. Jo crec que els mestres hem de disposar d'unes bones bases d'observació per anar poguent anotar dia a dia, setmana a setmana, i que quan arriba realment el moment d'emplenar els famosos informes, sapiguem per què estem posant aquelles notes, perquè hem estat fent una sèrie d'observacions mentre els nens treballaven i, per tant, estem convençuts de que podem, d'alguna manera, ratificar que aquella nota respon a una sèrie d'evidències que nosaltres hem recollit a l'aula, clar.
I tu, Mercè, penses que amb aquestes graelles d'observació que, no, que ara comentes, és suficient o fa falta potser alguna cosa, una prova, no?, més objectiva on realment veguis... No,
crec que... Aquí... Digues.
No, això vull dir que sí, n'hi ha prou amb les taules d'observació, no?, diàries que pugui fer el mestre a l'alumne, o pot ser aquesta part una mica més objectiva, més de, no, de prova d'aquesta...
Bueno. És que penso que no hem de passar tampoc d'un extrem a l'altre, com a vegades passa amb les tendències, no? Penso que fer exàmens de tant en tant, perquè els nens, és evident que els continguts els han de conèixer, sinó de quina manera podrien crear coses noves, és a dir, la creativitat, per entendre'ns, es posa en joc quan realment ets capaç de fer una cosa nova i saps que la fas nova perquè la compares d'alguna manera amb allò que tu ja tens dintre el cap. Per tant, a dintre el cap hi han d'haver coses. És a dir, jo crec que s'han de saber compaginar les dues coses. S'ha de variar moltíssim la manera de treballar amb els alumnes a l'aula, però a part de l'observació que facis, de tant en tant, fer exàmens, no crec pas jo que sigui un d'alta baix, és a dir, penso que és bo també de tant en tant fer proves on els nens puguin demostrar, però puguin demostrar el que saben, no que vagin a patir a demostrar a veure si sóc millor o pitjor que no sé qui, sinó que vagin a disfrutar, a gaudir de poder demostrar el que han après i fer un examen normal i corrent com el que coneixem tothom, no?
També de ser-ne conscients, no?, ells mateixos,
sí,
del, bueno, de com va.
Clar. Han de saber quin és el seu punt, on estan. Sí.
Però tu comentaves que potser falta formació per part dels, dels mestres i professors.
Sí.
Llavors, si el Departament d'Ensenyament s'ha plantejat fer aquest canvi,
sí,
no hauria sigut més lògic que abans d'introduir un canvi així no s'hagués fet una bona formació als mestres i professors?
Sí, jo també penso que en aquest aspecte ens han deixat una mica orfes, dic una mica, perquè s'han fet xerrades en quan va començar, quan va sortir el decret d'avaluació, es van fer xerrades explicatives d'aquests canvis o que suposaven, però realment no es va fer una formació específica. Ara bé, el departament va posar a l'abast dels mestres moltíssim material didàctic penjat a la seva web.
Yeah.
Al portal Ateneu hi ha una quantitat de documentació enorme per tal de que els claustres doncs, puguin prendre decisions i de redirigir d'alguna manera la forma de treballar i d'avaluar els centres. El problema sempre és el mateix, el temps.
Yeah.
Hi ha tanta documentació que és impossible poder-la abordar mentre es treballa a l'aula, perquè el dia a dia dels mestres és tan potent que no deixa gaires espais. I clar, per canviar les coses calen hores de discussió, posar en comú idees, prendre decisions, perquè si no, no es pot arribar a formar veritables línies de treball entre les escoles. I en aquest aspecte penso que ens han deixat una mica orfes.
Potser no el departament ha apostat més per aquesta autoformació, no?, d'agafar aquests documents que estan a l'Ateneu, com comentaves, i fer una, bueno, una pròpia formació i gestió d'aquests documents, no? Però a vegades el fet de que hi hagi algú expert o que ja coneixi bé la matèria o aquest canvi pogués exposar-ho als altres i compartir-ho amb un grup de docents, doncs, bueno, segurament ajudaria una mica més, no?, en aquest canvi.
I tant.
I a sentir-nos més acompanyats, també.
Exacte, exacte. És que el treball en equip o el treball en xarxa o la formació, encara que sigui formacions internes, però que hi hagi un espai, perquè si no fer un canvi tan gros, doncs alerta i posa els mestres una mica en fals, no?
Bueno, i genera dubtes, no? Genera
exacte.
De dir, això ho estem fent bé o estem encaminant...
Exacte.
I, en canvi, si pots compartir-ho amb algú que potser té més experiència ja, no?, amb aquest tema o així, doncs segurament... Bueno, reconforte, no?
Clar.
Clar, perquè si més no, haver format, per exemple, els caps d'estudi o alguna persona del claustre, que llavors pogués ell aportar en els demés algun... i els altres poguessin plantejar dubtes. Però és el que deies tu, sense cap tipus de formació, crec que ha de ser una mica complicat.
És difícil. És complicat, sí que ho és. Sí, s'ha de ser valent.
Sí.
I tu que et mous així pels centres, has vist una mica o has copsat com els docents ho han entomat, aquesta proposta?
Bé, davant dels canvis sobtats, els professionals, però els professionals de tots els àmbits, reaccionen de maneres diferents, no? Hi ha qui es nega a fer canvis si no hi ha una bona formació, hi ha qui s'arrisca, hi ha qui es motiva molt, però també hi ha gent que, per contra, es desmotiven quan veuen que tot allò que havien fet sempre ja no els servirà. I és clar, som tants, no?, dins d'aquest món i tan diversos que a l'hora de la veritat no s'aconsegueixen canvis així molt substancials, a no ser que tot un claustre d'una escola, a no ser que tot el claustre, es plantegi realment anar a una i fer un bon treball d'equip. Per tant, les reaccions m'he trobat amb gent de, bueno, molt diversa.
I a l'escola on treballes tu, per exemple, ho heu aconseguit de plantejar un nivell de claustre?
Bé, nosaltres ens hi vam posar fa 3 anys, just quan va sortir el canvi, o va sortir el decret, i en aquell moment, doncs, clar... la gent que estàvem a l'equip directiu, doncs, d'alguna manera vam liderar el canvi, vam intentar motivar la gent i vam fer algunes coses, algunes, però tampoc et diria que som exemple a seguir. M'entens? És a tot arreu hi ha de tot,
sí,
i també en la meva ZER també. Clar.
I en aquest cas, quin paper juga l'inspecció?
L'inspecció, la veritat és que no ens... no ens ha facilitat, diguem, res, però tampoc ens ha posat cap pega. A veure, nosaltres allà a la nostra ZER, quan vam començar a fer canvis, els hi vam ensenyar, a l'inspector que teníem, li va agradar molt, però jo també et seré sincera, crec que li va agradar molt perquè no hi havia gaire feina feta fins aleshores. És a dir, clar, quan un és el que agafa una mica el capdavant, no?, dels canvis, llavors la gent li va una mica al darrere de dir, ah, doncs vine i explica'ns-ho en aquest claustre, o vine i fes aquesta xerrada, i no és que en sapiguem més que ningú, senzillament ens hi vam posar molt al principi. I ens hi vam posar molt al principi perquè no estàvem sols, tampoc estava, en aquells moments jo estava en un grup de treball amb altres caps d'estudi, el que us deia del treball en xarxa. I el fet de, d'alguna manera, plantejar-nos-ho en centres, en 5 centres diferents que érem, ens feia sentir una mica recolzats entre nosaltres mateixos. I tots els dubtes els compartíem, i d'alguna manera cada un, la seva escola, anava tirant el tema endavant, no? El tema del canvi d'informes, a veure que no arribem a final de curs i ens hàgim d'inventar les notes perquè no sabrem què posar-hi, perquè, és clar, aquests canvis de ara avaluar per dimensions era una cosa totalment nova. I d'aquí la necessitat aquesta que us deia d'elaborar unes bones pautes d'observació que responguin realment a el que tu estàs qualificant. Si no, no era massa credibilitat, no en donava gaire, no?
I aquest canvi, aquesta revolució, no?, podríem dir una mica, implica també o demana implicació de la comunitat educativa, més enllà de mestres i alumnes?
Això, a veure, depèn molt de cada centre i de com estigui obert als pares o a la localitat o a les entitats, és a dir, a l'entorn en general. Nosaltres, quan vam començar a introduir canvis en l'avaluació, el primer que vam fer va ser xerrades als pares per explicar-los què significava el canvi de nomenclatura i que la gent no s'alarmés i que faríem uns canvis en els informes i que entenguessin a què responien. Llavors vam fer xerrades en els dos pobles que són de la nostra ZER, i sé que les altres escoles, aquestes que us deia que treballàvem en xarxa, també van informar, algunes per carta, algunes també fent xerrades. I bàsicament és això. Tampoc ens han posat en dubte ni ens han demanat masses explicacions les famílies.
Han entomat, no?, el canvi i tal, i sí. I abans comentaves, no?, aquesta implicació que dèiem ara, amb els alumnes has comentat una miqueta per damunt el tema de l'autoavaluació i del propi aprenentatge. Pots explicar una miqueta més això de l'autoavaluació o aquest canvi també que fa més implicar més a l'alumne?
Bé, en molts centres fan activitats, sigui en parella, sigui en petits grups, sigui en equips internivells. Llavors, moltes vegades, després d'una activitat d'aquest estil, es demana als alumnes que s'autoavaluïn o que es coavaluïn. Això vol dir que són ells mateixos qui es posen nota, per entendre'ns. I això és una activitat que cada vegada es fa més, i us he de dir que els alumnes són molt crítics i que moltes vegades qualifiquen fins i tot per sota de lo que faríem nosaltres. I normalment no tenen tendència a sobrevalorar la seva feina. Això és pel que jo he comprovat com a mestra, diguem-ne. I tinc nens d'edats de 6 i 7 anys i generalment es qualifiquen molt semblant a com ho faria jo, per entendre'ns.
I llavors aquestes autoavaluacions o coavaluacions... Sí. És simplement un exercici més que fan ells, no?, de reflexió sobre el seu aprenentatge, o bé també el docent aprofita una mica també això?
El docent, en el moment en què els alumnes fan la coavaluació o l'autoavaluació, pot prendre nota igualment en els seus fulls de pautes d'observació, o pot anotar en el seu registre d'avaluació, que tots els mestres tenen les seves llibretes on anoten coses, no? Llavors, és un compartir, però sobretot és un fer conscient a l'alumne de que quan s'acaba una cosa ha de revisar com l'ha fet. No és només faig això i ja està, sinó faig això o aquest company ha fet això, jo ara valoro la feina que ha fet, com l'ha fet, i d'alguna manera és també una manera de posar-hi més atenció. Perquè, és clar, quan han de valorar no sé, un exemple molt simple, doncs com han recitat un poema a un company, per exemple, no? Si d'entrada ja els alumnes saben quines coses han de fixar-se, per exemple, doncs, si ens mira a tots, si la veu és el to adequat, si ha fet molts entrebancs, si ha cridat poc o ha cridat molt, o si ha fet veus diferents segons els personatges, no sé, poso un exemple.
Sí, sí.
Doncs, si els nens saben quines coses han de valorar, després, quan ells sortiran allà al davant, també faran interiorment tot aquest guió i podran esforçar-se en fer-ho, doncs, el millor que sàpiguen. És molt, molt, molt important que els nens sàpiguen quins són els criteris d'avaluació, per entendre'ns, no? En què ens basarem per dir que això està bé, o està perfecte, o està mitjanament bé. I ells això ho entenen a la perfecció des de molt petits, des de molt petits.
Així que ara, a nivell numèric, les avaluacions o els exàmens no es posa, un 5 o un 6 o un 7. O sí, es continua posant.
Sí, sí, es continuen posant. La gent continua fent exàmens a les escoles i continuen posant-hi números.
Val.
Però que això no és l'única cosa d'avaluació. Això és una més, o hauria de ser. O sigui, la idea del departament és que, en tot cas, això sigui una activitat més d'avaluació. Però abans, antigament, per entendre'ns, eren les úniques. Tots som fruit de l'època dels exàmens, sí. I no hi havia res més. Ni valoràvem la feina dels companys, ni ens la valoràvem la nostra pròpia. Sempre era el mestre el que ens la valorava.
Sí. I quins beneficis s'esperen amb l'aplicació d'aquest nou sistema d'avaluació? S'espera que hi hagi menys alumnes que suspenguin o que... Quin tipus de...
De beneficis.
De beneficis, sí.
Sí. Jo crec que els beneficis és més autonomia i més autoconeixement per part dels alumnes, del seu propi procés d'aprenentatge, em refereixo, no? Com a aprenents, els nens i les nenes cada cop sabran trobar la informació necessària per dur a terme tasques determinades amb molta facilitat. I els grans beneficis, jo penso que els que haurien de ser, no sé si seran, però els que haurien de ser són haver desenvolupat suficientment la capacitat de treball en equip. Això, per mi, crec que hauria de ser un dels grans beneficis. I ser creatius per poder innovar. Ens queda molta feina a fer per evolucionar encara com a societat, no? I un bon sistema avaluatiu ens pot ajudar.
Sí, sí. Pues... Tu també has fet formació amb algun centre?
Ara estic fent una formació pel Priorat, per la zona de les Vinyes, les Erles Vinyes, també a Montsant Serra de Prades i també a les Erles Glà. Però han estat uns tallers així de poques hores, de poques sessions, on senzillament he explicat l'experiència nostra, els dubtes que vam tenir... I he provocat d'alguna manera que els mestres s'endinsessin en aquest portal Ateneu, seleccionessin una sèrie de continguts que hi ha allà, que d'alguna manera clarifiquessin termes relacionats amb l'avaluació, o hi ha molts vídeos explicatius.
Molt bé.
La Neus Sant Martí és una gran professional que ens ha ajudat molt a entendre també tots aquests canvis cap on van. Llavors, a partir d'aquestes quatre sessions que he fet, o aquestes quatre hores que els he donat, doncs en aquests centres per on he passat ara, se plantegen canvis de cara també doncs, a fer potser un model d'informe diferent o fer unes pautes d'observació que no tenien, petites eines que tots ens anem, diguem, espavilant a fabricar-nos com bonament podem.
Penso, Mercè, que en una comarca com aquesta, no? Com el Priorat, que hi hagi, has nomenat, no? Les Erles Glà, que bueno, jo treballo a les Erles Glà, les Erles Vinyes, les Erles Montsant Serra de Prades, realment és una bona mostra de, penso jo, no ho sé, d'aquest neguit una mica que tenim o d'aquest veure que ens falta una mica, una petita empenta potser, o unes pistes,
eines,
unes
no?
eines, molt bé, per a tirar endavant això, no?
Sí, jo crec que... A tot arreu hi ha de tot, això no voldria pas que ningú s'ofengués. A tot arreu hi ha de tot. Però crec, sincerament, que a l'escola rural hi ha professionals moltíssim motivats i que són uns grans amants de la seva feina. I això fa que, doncs, quan hi hagin canvis, doncs de seguida pugin en el carro de tirar-los endavant.
Doncs, molt bé, Mercè. Et donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Si vols afegir alguna cosa abans d'acabar l'entrevista...
No vull afegir res més. Ja jo penso que ens ho has de... Tot el que m'heu preguntat, sí. Doncs, he dit el que creia.
Molt bé. Ens ho has deixat molt clar. Ara tenim més clar en què consisteix aquest nou sistema d'avaluar. Jo penso que ha de ser molt més ric, tant pel mestre com pels alumnes, perquè també t'aporta més coses, no?, el fet d'observar més els alumnes i per part dels alumnes també implicar-se més en avaluar tot el seu aprenentatge.
I tant. L'únic que afegiria és que els mestres, com a persones que som, també continuem aprenent cada dia.
Ah.
Cada dia. I, per tant, és una cosa que va inherent en l'ésser humà. No pots deixar d'aprendre. Mentre vius, mentre vius, aprens. I, per tant, aquest aprenentatge, nosaltres el que fem és acompanyar l'aprenentatge dels nens, que sense nosaltres també aprendrien, però que els acompanyem i, d'alguna manera, li posem valor en els passos aquests que fan. I aquesta avaluació que fem, d'alguna manera, els hi diu si van per bon camí o si hem d'esforçar més o si hem de corregir alguna cosa o modificar-la. I, per tant, és una feina apassionant, evidentment.
Sí, sí. I tant.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Mercè.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
Adéu. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Joan Borràs i jo mateixa, la Dolors Sallés. Us desitgem un bon cap de setmana.